the problems of machines breaking down.
Vostè va dir que ignorava si el planeta podria resistir a un altre segle XX.
La resposta és que no.
Amb tots vosaltres, els efectes del canvi climàtic.
Hòstia, el màxim problema que tenim és que la gent no som conscients.
El dubte que ens genera si d'aquí, per exemple, 30 o 40 anys estarem millor que no pas ara.
No, estarem pitjor.
El gran repte del proper futur és que les ciutats comencin a produir coses i comencin a produir energia.
Parlem de smart cities, de ciutats intel·ligents, com si parléssim de ciutats del futur, però hem de parlar ja de ciutats del present.
Bon dia, Catalunya. Benvinguts a la casa del futur.
Estàs dient que es podran imprimir un edifici de 3 o 4 plantes en 3D?
Sí, así es. Y en muy poco tiempo, la verdad.
El que veuré ara és d'un senyor o senyora que ha anat al quarto de bany i que d'allò arriba aquí.
Ara mateix estem davant d'aquest repte de decidir si volem anar cap a Blade Runner o cap a la ciutat autosuficient.
Per tant, si volguéssim, podríem viure molt millor del que vivim.
No pot ser, amb Jordi Basté. Ciutat intel·ligent.
Benvinguts a The Son of Hope, una experiència amb tecnologia Immersive Extreme, on viuràs les conseqüències del canvi climàtic.
The Zone of Hope, Barcelona.
Oh, 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 que mare meva!
Et dic una cosa, el teu avatar no et fa justícia.
Estàs molt raro.
Anem?
Ai, va, oi, va. Quin fred fa aquí.
Flipa.
Groenlàndia, gener del 2038.
Però és molt flipant, això, eh?
Molt.
Espera, es nota fred.
T'has gelat, és clar, és una glacera.
No, es nota molt fred.
Bé, ara que ja hi som tots, em presento. Soc la Violeta.
Hola, Violeta.
Hola.
Què tal?
Hòstia.
Ostres.
Està caient la glacera.
Els efectes del canvi climàtic.
Mira, Jordi, mira'm un.
S'ha activat el protocol d'inundació.
Barcelona es prepara per una nova inundació. Les autoritats han activat el protocol d'evacuació.
Podeu girar els volants per tancar les comportes?
Ja està tancat.
2068.
No, segueixin per... Ui, ai, hòstia. Però això és la plaça Espanya. Mira, l'hotel Plaça allà, Maria Cristina, tota plena d'aigua. Quin horror.
Visita Anglaterra i gaudeix de sol i platja.
És com si fos Venècia.
No, però has sentit que es veu que Londres,
a Londres
ara
està...
té el bon clima. Això no
ho
podem permetre.
El clima.
Val més que marxem.
Anem.
Portem el cap d'aquí, no?
Pantà de la Baells.
El pantà sec.
Sec, eh?
2093.
Per l'activació del subministrament d'aigua.
Sí, l'aigua en aquesta època està racionada.
Preocupant, eh? És molt preocupant.
Santi Millán, actor i presentador.
Mare meva, quina barbaritat. Quina barbaritat.
He flipat molt, primer per lo que és l'experiència en si, que realment és molt immersiva, perquè si estàs allà, més el fet de notar el fred, notar l'escalfor, poder tocar les coses, és molt flipant. I després, pel contingut, perquè...
Preocupant, eh?
Molt preocupant.
El País, 2068, Barcelona sota el nivell del mar. Una exposició recrea els efectes del canvi climàtic sobre la ciutat. The Zone of Hope, o com viure el canvi climàtic en primera persona, una experiència pionera amb tecnologia immersiva permet experimentar a Barcelona els efectes de l'escalfament global.
Et situa el problema a la teva ciutat. Pensem que no és nostre. El desgel, el Jo crec que el màxim problema que tenim és que la gent no som conscients. I, a més, hi ha gent amb poca fortuna que va dient que això és una tonteria.
Bueno, el president dels Estats Units.
Efectivament. El calentamiento. El nostre plantejament vital és totalment contrari al que seria la conservació de l'entorn, perquè ho volem tot ara, ja, i, a més, som molta gent.
Et veig molt fotut amb això, eh?
No, però és que... em toca molt, perquè la gent es pensa que això és una cosa senzilla, de dir, bueno, doncs mira, jo ja reciclo a casa, saps? Jo poso el plàstic aquí,
sí,
jo ja el plàstic ja el poso, ja està. I no, realment, els canvis han de ser molt dràstics.
I la imatge molt gràfica de la ciutat de Barcelona, de la plaça Espanya, que ens diguin, no, el temps bo farà...
Si volen... Això és el que m'ha tocat més als collons.
Sí, que és ara no serà a Londres a prendre el sol.
Hem d'anar a Londres a prendre el sol, això sí que no passa. O sigui, que només sigui per això, hem d'evitar el canvi climàtic.
Evidentment, evidentment.
Només per això.
Sí, sí. Vinga, va.
Radera teu.
Sempre, vamos. Sempre, sempre.
Manuel Fermerón, director de The Zone of Hope, Agbar.
Home, què tal? Hola. Estàs, Manuel, què tal? Encantat.
Com va això?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs, espantats. La veritat és que espantats, sí. Les perspectives no són gaire... optimistes, la veritat.
El lloc es diu The Zone of Hope, però la veritat és que d'esperança, esperança ben poca, eh?
Hem de ser conscients de que això està més a prop del que sembla, però que encara tenim oportunitat. Per tant, jo diria que sí que hi ha esperança, però el que hem de fer és actuar, i actuar de manera urgent.
Què fem? Què fem? Com ens hi posem?
Un ús responsable dels recursos, bàsicament, no? I són les petites coses que hem de fer cada dia, amb mobilitat molt més sostenible, amb un ús de l'aigua, doncs quan ens dutxem, sembla una tonteria, però moure aigua és consumir molta energia.
Tecnològicament, hi ha alguna manera de controlar la despesa que estem fent els ciutadans respecte a l'aigua que consumim?
Nosaltres sabem perfectament, com Aigües de Barcelona, el que s'està consumint en cada moment. Però l'aixeta del consum la tenim nosaltres com a ciutadans. Jo crec que ara, si li preguntem a qualsevol nano que hagi fet el tercer de primària...
Ho sap perfectament.
Totalment d'acord. Que quan s'està rentant les dents, ha de tancar
l'aixeta.
Sí, sí, els meus, fins i tot... Si poden evitar rentar-se les dents, i jo crec que ho fan per estalviar aigua, que no ho fan perquè els hi faci mandra.
Sempre hi ha oportunitat de millora, però s'estan fent els deures. La ciutat de Barcelona, en els darrers 10 anys, ha reduït a 24 litres per habitant i dia el seu consum. Això és moltíssim. Dit això...
Està malament.
Dit això, tenim un problema. Som molts. Llavors, com som molts, a l'estrès en el recurs hídric s'incrementa.
Fins que no trobem una altra terra, doncs haurem de cuidar aquesta.
Haurem d'aguantar-nos, sí.
Hem de cuidar, efectivament, aquesta, que és l'única que tenim de moment.
L'escalfament de l'aigua, del mar i la pujada del seu nivell són els efectes climatològics més preocupants, una situació provocada en gran part per l'activitat de l'home.
El mar acumula uns 150 milions de tones de plàstic.
I poden trigar fins a 500 anys a descompondre's.
Els problemes mediambientals van molt més enllà de la contaminació atmosfèrica a les ciutats, de què s'ha parlat sovint.
Les emissions de CO2 s'han de reduir a la meitat abans del 2030 per evitar efectes devastadors.
L'única solució és anar canviant de model energètic a nivell mundial.
Vicente Guallart, arquitecte fundador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya.
Vostè és expert en urbanisme, en aplicació de noves tecnologies, disseny de ciutats. Vostè l'any 2008, a la Bienal de Venècia, va dir que ignorava si el planeta podria resistir un altre segle XX. I et té robant la resposta?
La resposta és que no. Estem en una situació en la qual el món industrial es va construir sobre el consumir recursos i produir, consumir i produir. I el planeta ja veiem que no resisteix molt més temps desenvolupant-se d'aquesta manera.
Què té a veure el canvi climàtic amb el que hauríem de parlar en l'arquitectura i el disseny de ciutats?
La majoria de les emissions es produeix a les ciutats, perquè les ciutats és on consumim més energia, on hi ha circulant els vehicles, on al final acabem de consumir els aliments que es produeixen potser en l'altra punta del món. Per tant, les ciutats d'alguna manera, o les persones que viuen majoritàriament ja a les ciutats, generen les emissions que hem de combatre, i per tant la solució ha de venir des de les ciutats.
Elnacional.cat. Smart Cities. Com seran les ciutats del futur? Edifici intel·ligent, energia intel·ligent, casa intel·ligent, sanitat intel·ligent, comerç intel·ligent, mobilitat intel·ligent. El Confidencial. Les Smart Cities ja no són una tendència de futur, sinó una realitat. Alicia Sin, experta en ciutats intel·ligents.
Las Smart Cities son un concepto súper complejo, ¿no? Que involucra al final el reducir costes en las ciudades, hacerlas más sostenibles y mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos. Es muy difícil decir cuándo una ciudad ha sido completamente smartizada o no, pero sí que existen muchas iniciativas en cada uno de estos, persiguiendo cada uno de estos objetivos en muchísimas ciudades actuales.
El País. Vicente Guallart dissenyarà un nou centre urbà a Shenzhen, la capital tecnològica xinesa.
Acaba de guanyar un concurs per construir un barri ecològic amb una ciutat, vaja, Shenzhen, que és la capital tecnològica de la Xina. Serà sostenible aquesta ciutat?
Clar, en Shenzhen seria el San Francisco de Xina i la tendència, o sigui, el president de Xina ha dit una cosa que cap president del món ha dit, i és que volen construir una ecocivilització. I això vol dir que a partir d'aquí estan desenvolupant projectes, tecnologies, etc, per fer aquesta visió una realitat.
En aquest barri ecològic hi haurà cotxes?
Doncs el que hem fet és fer que els vehicles arribin a un soterrani i que tota la superfície estigui només amb bicicletes, espais per caminar i el que es diu el last mile, és a dir, el minibús sense conductor que portarà des de les parades de metros fins a la porta de l'oficina. Les ciutats del futur no tindran vehicles privats en la superfície.
Per tant, soterrani. Hi haurà parcs naturals en aquesta ciutat ecològica?
Clar, és que el gran repte és que, com a mínim, el 25 o el 30% de la superfície de la ciutat siguin espais naturals, espais per gaudir, perquè un altre tema és si tu tens un parc al costat de la ciutat, perquè has d'agafar el teu vehicle o t'has d'anar lluny a tenir un dia amb la família en la natura. És a dir, les ciutats s'han de renaturalitzar. Aquest és el repte del futur.
Japó.
Aquí al Japó, al país de les megaurbs, ja s'han posat les piles pel que fa a la sostenibilitat. De fet, ja han aconseguit tenir el primer barri sostenible del món. No és un projecte. Fujisawa ja és una realitat.
Fujisawa. Wired, benvinguts a Fujisawa, el barri japonès autosuficient. TicBit. Fujisawa, la ciutat intel·ligent japonesa que viu en el futur. Living Circular, Fujisawa, un paradís sostenible. Hideki Takemura, director adjunt de Panasonic. A Fujisawa Sustainable Smart Town aspirem a una ciutat que duri un segle. Per això cal tenir-ne clar el concepte i l'objectiu general. Hem incorporat tecnologia de baix consum i un sistema de gestió d'energia. A més, juntament amb els nostres col·laboradors, oferim 5 serveis als residents: comunitat, energia, mobilitat, seguretat i benestar.
Com aconsegueix una ciutat com Fujisawa estalviar el màxim d'energia possible?
Primer vam determinar l'objectiu energètic global de la ciutat i després vam marcar 3 pautes per aconseguir-lo. Finalment, el nostre equip va dissenyar un estil de vida que s'hi ajustés. Per això tenim instal·lacions de baix consum i serveis energètics a la ciutat. Si els residents els utilitzen, aconseguim que de forma natural la vida sigui còmoda i alhora ecològica. No es tracta només de reduir el consum. Penso que és molt important que la ciutat sigui sostenible. Per això, si passés alguna cosa, com un tall energètic de 3 dies, volem una ciutat que pugui seguir funcionant. Per això, a cada casa hi ha un sistema de panells solars i bateries d'emmagatzematge.
En les grans ciutats en aquests moments del món, un dels grans problemes és la il·luminació versus la seguretat. Si les ciutats estan molt il·luminades, contra el que seria l'accés d'energia lumínica, estem parlant de la seguretat. En el cas que ens ocupa, com es fa que sigui sostenible una ciutat il·luminada i segura?
Hem equipat amb sensors el sistema d'il·luminació. Així, quan detecten algú, s'activa el seguiment. Els llums s'encenen i el sistema va il·luminant el camí a mesura que la persona avança. Sí, la principal novetat, en el fons, és que els sensors estiguin connectats amb càmeres. Si durant la nit s'hi acosta una persona o un cotxe, els llums il·luminen en la seva direcció i les càmeres enfoquen l'objecte.
Això no és trencar la privacitat de la gent del que va passar, que passa pel carrer?
Sí, té raó. Això planteja un dilema complicat. Quan vam iniciar el projecte, hi havia gent que no hi estava d'acord. No obstant això, l'objectiu era construir un lloc tranquil i segur, i vam acabar instal·lant 47 càmeres de seguretat per tota la ciutat. Ara, molts residents diuen que gràcies a les càmeres se senten més segurs. Prioritzen la seguretat abans que la privacitat.
Què em costaria comprar un pis en aquesta ciutat intel·ligent?
Una casa costa entre 50 i 60 milions de iens, entre 400.000 i 480.000 euros. Pot semblar car en comparació, però venen amb uns serveis i instal·lacions extres. O sigui que crec que la gent entén per què tenen aquest valor afegit.
A mi això no m'acaba de convèncer. Em recorda molt aquella pel·lícula del Show de Truman. A mi em fa una mica de por. La seguretat versus la privacitat. I els ciutadans hem de vigilar molt l'evolució cap on va tot això. Estem molt a favor de la seguretat, estem molt a favor de la sostenibilitat, però els ciutadans no hem de renunciar al més important, que és a la llibertat i a la nostra pròpia privacitat.
Alicia Sin.
Al final, todas las ciudades que vemos en las películas, yo siempre pienso que alguien las ha imaginado, ¿no? Y es cierto que las tecnologías están avanzando con unas velocidades totalmente exponenciales. Si trasladamos todo el concepto de una Smart City dentro de lo que son nuestros hogares, también podemos ver que queremos los mismos objetivos. Queremos ahorrar recursos, queremos ser capaces de ahorrar energía, y de esto ya estamos viendo muchas soluciones domóticas encaminadas a tener termostatos inteligentes, a que tengamos iluminaciones adaptativas también en nuestra casa. No sirve de nada que la ciudad intente ahorrar electricidad en las farolas, pero que nuestros edificios no estén intentando ahorrar la mayor cantidad de energía al mismo tiempo. Y luego también necesitamos que al final nuestras casas también nos mejoren nuestra calidad de vida.
El economista punés. Panasonic obre les portes del Wonder Life Box a Tòquio amb estils de vida futurs. Odaiba, Tòquio.
Wonder Life Box, així es diu aquest projecte de casa del futur que ha dissenyat Panasonic aquí a Tòquio. És la vida d'una casa l'any 2030, és a dir, aquí al costat, a tocar d'aquí a una dècada. I jo vull viure aquesta experiència en primera persona. Jo em vull despertar en aquesta casa del futur.
Centre Panasonic, Tòquio.
Bon dia, Desperta Catalunya.
Titula Mònica. Pesada, no me la trec de sobre ni...
Good morning.
Oh, good morning. Ni a Tòquio, tu. Hora.
Takuya Ishimaru, representant del Centre Panasonic, Tòquio.
Bon dia, Catalunya. Benvinguts a la Casa del Futur. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia. Estamos en la casa del futuro, ¿no?
Sí.
Sí, donde intentamos describir un nuevo estilo de vida en anticipación al año 2030.
2030, más o menos.
Això és la cuina del futur, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, exactamente. Ustedes pueden contar con el apoyo de un partner. És l'hora de fer el té.
És l'hora de preparar. Tu què?
Mizuki Yamamura, guia de Wonder Life Box.
Partner?
Fem el té amb una camamilla acabada de collir a l'hort intel·ligent?
Vinga, preparar, posar l'aigua.
Aigua per a dues persones. Bull l'aigua a la tetera.
I ara surt aquí la inducció. I ens diu que en 5 minuts tindrem el té preparat.
Encara no he fet el dinar. Què puc fer? Què me'n dius d'una pizza orgànica?
Diu pizza orgànica. Amb les seves calories, amb sal, com engreixa, el sucre, tot. És flipant, és flipant. Recomana per ella aquesta que porta mozzarella i amb pebre.
Fa molt bona pinta. Menjaré això.
I, per tant, ja ha donat l'ordre perquè li portin de fora. Esto es impresionante.
Exactamente.
Si me permite, cuando he entrado he visto esto, que es una, como una enorme nevera, ¿me puede explicar exactamente lo que es?
Sí, exactamente.
Pase, pase.
Sí.
Y aquí se puede ver desde si está bajo cero, si no está bajo cero, la temperatura de la humedad que hay.
Sí, exactamente. Entonces también
podemos tener la recomendación por parte del productor.
Sí,
él puede transportar estas mercancías a la casa directamente.
Directamente a la casa, sí. Y directamente a la nevera.
Exactamente. Eso es lo que intentamos hacer.
Madre mía. ¿Hay algo más que me pueda sorprender de esta casa?
Sí.
Ejercicios de gimnasia recomendados.
Exactamente.
93 revoluciones por minuto. Madre mía. Color del pelo, the color. ¡Oh!
Es un espejo mágico. Puede cambiar los colores de tu ropa. Rojo, verde.
Mare que em va parir. Esta televisión la quiero en mi casa, pero es muy, muy, muy grande. Ah, eso es un libro de animales.
De animales.
Y puedo coger, por ejemplo...
Se puede manejar su imagen.
Bueno, puc moure amb els braços una pantalla de televisió. Jo tengo una pregunta para acabar.
Sí.
Casas como estas, ¿cuándo las veremos?
Básicamente
intentaremos en el 2030, pero algunas de las tecnologías utilizadas ya están lanzadas en el mercado japonés.
Ah, o sea, lo que me está diciendo es que es como una casa entera 2030.
Exactamente.
Pero yo puedo tener este salón quizás de aquí 2 años.
Más o menos, más o menos.
És a dir, com que sembla les dues coses? Ja he estat al Japó. És a dir, una cosa és... Estem parlant molt d'elements tecnològics, que si ara assistents de veus, que si ara robots per les cases... Però a la vegada volem fer gairebé una tribu de les nostres vides. I això com ho casem, una cosa amb l'altra?
Vicente Guallart.
Jo crec que tota aquella tecnologia que estigui a favor de les persones, que ajudi a les persones grans que viuen soles a estar més connectada, a que les persones puguin compartir recursos, que els nens es deixin les joguines en un carrer, jo crec que són bones. Aquelles tecnologies que ens controlen i que algú està escoltant les nostres converses i que ens fa una mica més tontos, clarament no tenen sentit. Per tant, jo crec poc en la domòtica dels anys 70 i 80 i crec molt en l'empoderament ciutadà i a la invenció i a les tecnologies per fer que les persones siguin inventors del seu propi futur.
San Francisco. Diana Isnor, directora de creixement de Waze.
Parlem de smart cities, de ciutats intel·ligents, com si parléssim de ciutats del futur, però hem de parlar ja de ciutats del present?
Per començar, he de dir que les ciutats intel·ligents són una mena de mite. Perquè quan en parlem, tendim a parlar de la tecnologia i de les dades que fan intel·ligent la ciutat, però no crec que puguem parlar de les ciutats intel·ligents del futur fins que no ens fixem en la qualitat de vida dels seus habitants. 2.500 milions de persones es traslladaran a viure a ciutats en els propers 15 o 20 anys i les infraestructures actuals no estan preparades per suportar tanta gent. Així, necessitem solucions sistemàtiques que combinin les necessitats de la gent amb la tecnologia necessària per satisfer-les.
Tu treballes a Google? Què fas exactament allà?
Vaig començar a Waze, l'aplicació de navegació i trànsit, i amb els anys vam construir una de les bases de dades de mobilitat més grans que hi ha. Vaig crear el programa Connected Citizens, que permet l'intercanvi de dades referents a incidències de trànsit entre els usuaris de Waze i més de 800 ciutats i departaments de mobilitat. La tecnologia ens facilita fer moltes coses per solucionar problemes a les ciutats, de manera que vaig muntar un nou laboratori per crear... Jo en dic sistemes urbans, però són maneres de posar en pràctica solucions per a ciutats amb la tecnologia i les dades que ja tenim, i espero que millorin molt les nostres ciutats.
D'aquí uns anys, es mourem d'una altra manera com ho fem ara?
Amb un augment tan gran de la població urbana, haurem de canviar la manera de moure'ns, haurem de deixar els vehicles privats. No hi ha cap altra opció, hem de compartir més i reduir la càrrega a la xarxa viària.
Aquest és el verb, to share, compartir, 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 to share.
Sí, i si et fixes en la xarxa viària de Los Angeles, per exemple, el 14% de la ciutat són pàrquings. USA Today. Sí, Los Angeles té la pitjor congestió del trànsit del món, de nou. Cure. A Los Angeles, l'espai dedicat al pàrquing és més gran que tot Manhattan.
En general,
En general, crec que anem cap a uns serveis minoristes més petits, dinàmics i distribuïts, de manera que tot canviarà. Ara, les companyies privades estan molt avançades pel que fa a la tecnologia i les solucions, i les administracions ho estan a l'hora d'entendre les necessitats de la gent. Cal trobar la manera d'unir totes dues coses, i una de les coses que els àmbits privat i públic poden fer junts ha de ser co-crear amb els ciutadans i obtenir un feedback constant, diari, sobre les necessitats de la gent.
S'estan començant a conscienciar, en general, la ciutadania, perquè és importantíssim que la ciutadania entengui el que està passant i cap on hem d'anar.
Ningú té la més remota idea de què passarà en el futur. Ningú. Jo treballo cada dia per treure'n l'entrellat i no ho sé. O sigui que la ciutadania tampoc no ho sap. No hi ha cap geni, cap empresa tecnològica ni cap govern que ho sàpiga. I per això hi ha certs principis que són clau. La comunicació ha d'estar en primer pla. Estem imaginant i construint tots junts i això vol dir que hem d'entendre millor les necessitats canviants de la gent. L'objectiu ha de ser tenir polítiques i tecnologies que siguin adaptables, perquè sabem que fem el que fem de seguida quedarà obsolet. També hem d'estar segurs que el que implementem és un ajut i hem d'entendre en quins sentits ho és. Una ciutat o una tecnologia seran intel·ligents si resolen molts problemes de molta gent. Crec que només així ho podrem mesurar.
Tinc la sensació que encara trigarem un cert temps en posar-nos tots d'acord, la comunitat, per entendre que anem cap a unes ciutats millors i més sostenibles.
Estic d'acord amb tu, perquè el que ens cal és una participació i una col·laboració massives, i és molt difícil predir què adoptarà la gent o què trobarà més atractiu. No ho sabrem fins que no ho vegem. O sigui, que pas a pas, experiment a experiment, a cada programa pilot, treballant tots junts, provant-ho i veient com respon la gent, de sobte hi haurà parts que faran així. Així que serà lent fins que deixi de ser-ho. Zeta San Diego, el 44% de Califòrnia, inclòs tot el comtat de San Diego, en sequera. Maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. The Guardian. Ens quedem sense aigua? San Diego. Ens oblidem que el cicle de la vida i el cicle de l'aigua són un mateix. Jacques Cousteau, investigador de l'aigua. Planta depuradora de North City, San Diego. John Helminski, subdirector del Departament d'Aigua de la ciutat de San Diego.
Nice to meet you. Very good.
Sort que teniu un problema amb la sequera aquí, perquè ens heu rebut amb molta aigua. És normal això que està caient, aquesta aigua que està caient, o no?
No,
a San Diego no hi plou gaire sovint. La precipitació mitjana anual és d'uns 230 mil·límetres i aquest any només ha plogut dos cops.
El segon cop i nosaltres tenim la mala sort de venir el dia que plou?
Sí, dissortadament és així. Normalment a San Diego hi fa sol i calor.
I per això, des d'aquest estat, la idea és que la gent consumeixi menys aigua del que és habitual, és clar.
Exacte. Nosaltres importem gran part de la nostra aigua del riu Colorado al nord de Califòrnia. Per això, en aquesta planta depuradora de North City, agafem l'aigua recuperada que normalment faríem servir per regar un cop processada i li fem 5 tractaments addicionals per tal de tornar a fer-la potable.
D'on surt aquesta aigua?
Són aigües residuals. Quan tires la cadena del vàter o et dutxes, l'aigua que fas servir normalment es processa i es llança al mar.
Moment. Toilet?
Vàter? Dutxa? Sí, això mateix. Tota l'aigua que es fa servir a les cases. I won't know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like green.
És molt car una planta com aquesta?
La primera fase del projecte arribarà a produir 113 milions de litres diaris i una planta d'aquesta magnitud té un cost d'uns 1.400 milions de dòlars. Però el cost de l'aigua que importem creix constantment i preveiem que d'aquí a uns anys aquest cost serà més alt que no pas el que costarà produir aigua pura.
El gran dubte que a mi em genera tot plegat és això es pot exportar a qualsevol lloc del món.
Sí, aquesta tecnologia està disponible. No és nova, ja fa anys que existeix. I, de fet, al sud de Califòrnia, cada cop hi ha més organismes que es fixen en nosaltres i prenen nota del que fem a San Diego.
És que, vist d'aquesta perspectiva, amb aquesta planta el que estem descobrint és que pot acabar-se, per exemple, la set al món.
Sí, nosaltres. És una tecnologia fàcil de posar en marxa, fins i tot en països del Tercer Món, que poden obtenir aigua potable de fonts subterrànies o fins i tot de rius i llacs contaminats. Ara girarem per aquí i podrem veure l'últim pas del procés.
M'agrada que faci dos gots, per si de cas. Dues preguntes abans de beure amb l'aigua. La primera, per confirmar, només per confirmar, el que veuré ara pot ser que fa una estona és d'un senyor o senyora que ha anat al quarto de bany i que d'allò arriba aquí.
És correcte. D'aquí és d'on ha sortit, de casa d'algú.
In somebody's home.
Però és boníssima, de veritat.
It's delicious.
És delicious. Ja. Entenc que em costi una mica, eh? Una miqueta, només. I ara, quan em prengui això, vol dir que l'aigua està pura 100%. Millor que qualsevol tipus d'aigua embotellada que ens prenem a qualsevol lloc del món?
Ja veuràs que, de fet, aquesta té més bon gust que l'aigua envasada i és més pura que l'aigua envasada.
Bueno, OK?
Salut, salut.
Pretty good, eh?
És bona, oi? Sí que és bona. Salut, salut.
Aquell senyor o senyora tenia qualitat.
L'aigua és el motor de la natura. Leonardo da Vinci.
Realment no sé el que ha begut, no m'ho vull ni imaginar, però hi ha un element importantíssim per l'evolució del món. Ens queixem molt dels problemes de sequera. Solucions com aquestes estan al costat i la tecnologia aplicada ens fa que aviat puguem dir que potser haurem acabat amb la set al món. És una meravellosa notícia, potser amb un mal gust de boca.
Vicente Guallart.
Ja hi ha ciutats que reciclen aigua. O sigui, això estem veient cada vegada més. Aquí tenim la depuradora del Prat, per exemple. Cap a qui anem?
Importar aigua d'un riu i fer aigües negres i vertir-les al mar, que és el que fèiem fa 40 anys, ja no té sentit. El gran repte de l'aplicació del món digital a les ciutats no és que estiguem més connectats o que ens fem més emails, sinó que canviem o transformem la manera com gestionem els recursos, el que es diu l'internet de l'energia, que puguem intercanviar energia entre edificis i entre persones. Clar, les ciutats avui en dia, que són ciutats de l'àrea industrial, el que fan és importar productes i produir residus. I en el cas de l'energia, el que fem és portar energia que fem en una nuclear o en una central de carbó, en una central eòlica, i la consumim en la ciutat. Les ciutats gairebé no produeixen res. Llavors, el gran repte del proper futur és que les ciutats comencin a produir coses i comencin a produir energia.
I com ho farem, això?
A Califòrnia, a partir del 2020, és obligatori. I segons les directives europees, els edificis que construïm a partir d'ara han de ser de zero emissions, que vol dir que han de produir l'energia que consumeixen. I això vol dir que hem de començar a produir energia. No tan sols a estalviar, que també hem d'estalviar. Però imagina't,
Però perdoni, eh? Sí. Les constructores, això ho tenen clar?
No, perquè el model del promotor tradicional era construir barato, vendre car i sortir corrent.
La bombolla immobiliària.
Bueno, era el model tradicional i ara el model és potser hem d'invertir una mica més perquè l'edifici sigui millor i que pugui estalviar durant tota la seva vida útil.
Barcelona.
El sector de la construcció, no ens enganyem, és un dels responsables de la situació que estem vivint respecte al canvi climàtic. Però hi ha gent
que vol fer les coses diferent. Ara en coneixerem un parell.
Marc Alventosa i Xavier Morell, especialistes en arquitectura bioclimàtica.
Què tal?
Hola.
Com esteu?
Hola. Hola, bona tarda.
Vosaltres sou els responsables d'aquest edifici, no?
Exacte.
Què vol dir una cara sostenible?
Que aprofita les condicions meteorològiques de l'entorn immediat, de cara a tenir un confort òptim pels usuaris i una despesa energètica mínima.
Els vam fer per encàrrec?
Sí.
Sí, crec.
Puc entrar?
Clar.
Així sabrem exactament què és aquesta casa.
La casa bioclimàtica LLP es va construir en només 6 mesos. És un dels habitatges més eficients de Catalunya. Pati Núñez, propietària de la casa LLP.
Bueno, la primera pregunta és, per què? Per què una casa així?
La veritat és que vaig estar un parell d'anys buscant cases fetes. Em pensava que sortiria més a compte econòmicament comprar una casa feta, però vaig veure que no, perquè totes requerien moltes obres d'adequació per treure humitats, per posar calefacció, i vam quedar convençudes de que aquest era el futur.
O sigui, per tant, vas dir que és més econòmic que una casa convencional?
Sí. Finalment ens ha sortit més econòmic que una casa convencional.
Quan diem que és una casa bioclimàtica, perquè tothom ho pugui entendre, què vol dir exactament?
Una casa bioclimàtica és aquella que aprofita els recursos que tens en el teu clima o a la teva zona on vas a construir per després tenir els mínims consums energètics en l'interior. O sigui, al final aprofitem el sol, aprofitem el vent, aprofitem la pluja, la humitat del lloc, fent que aquesta casa consumeixi el mínim possible.
Estem estalviant el 90% d'energia en quant a calefacció i climatització.
O sigui, calefacció. M'estàs dient que aquí no tens calefacció?
No, no hi ha calefacció i no cal calefacció.
I llavors, aquesta temperatura que jo estic notant ara, una temperatura de com si hi hagués calefacció ben posada, com s'aconsegueix? Tu em pots assegurar que aquí a l'hivern no passes fred i a l'estiu no passes calor?
És increïble. A mi em costava de creure o no em pensava que seria tan eficient. O sigui, jo de vegades arribo que estem a fora a 3 graus o a 4 graus, entro aquí i em trobo la casa a 21 graus, si ha fet sol.
Per tant, tu quan sents que per la tele o per la ràdio es diu no, és que ha pujat un 97% en l'últim any el preu del consum dels quilowatts de l'electricitat, tu te n'enrius, esclar.
Jo me n'enric perquè a mi no m'afecta.
Que bèstia. Quina sort.
Marc Alventosa.
Jo diria que nosaltres formem part de la indústria de la construcció i la indústria de la construcció és responsable del 30% de les emissions de tota la Unió Europea.
El 30%?
El 30%. I per tant, en Xavi i jo tenim certa responsabilitat. No? I d'aquest 30%, per això, el 70% és per culpa dels edificis existents, del seu ús i manteniment, perquè estan molt mal construïts. És a dir, les cases ben dissenyades a nivell d'eficiència energètica són molt més confortables per l'usuari, per tant, es viu molt més bé.
Per tant, si volguéssim, podríem viure molt millor del que vivim.
Exacte, sí, sí. Què passa?
Ho ha dit un sí tan simple, com dir, mira que som burros en general, però sí, podríem viure
molt
millor.
Sí, el que passa que llavors has de canviar el concepte del que és la construcció.
El dubte que ens genera és si d'aquí, per exemple, 30 o 40 anys estarem millor que no pas ara.
No, estarem pitjor.
Vaja.
Perquè, bueno,
depèn de les mesures que es prenen.
A nivell de clima, si continuem per on estem anant,
el
clima serà més extrem. Per tant, aquestes cases, per molt que siguin eficients, potser necessitaran encara un nivell d'eficiència més gran per tenir el confort que tenen ara.
Esteu notant una embranzida en la voluntat de la construcció per part de particulars o d'empreses, fins i tot, d'edificis com aquest?
Per part de particulars privats que ens venen, almenys nosaltres, la sensació que tenim nosaltres com a despatx, sí. Aquestes són les grans constructores o blocs de pis o això, sembla que segueixen una mica el mateix xip del boom immobiliari que va haver-hi.
Per tant, la bombolla immobiliària ha estat un desastre.
Si hi ha hagut una millora amb el tema d'emissions de CO2 durant la crisi, és perquè s'ha deixat de construir, no perquè s'ha millorat la manera de construir. I ara, que d'alguna manera sembla que es comença a construir més, seguim fent-ho com fèiem abans.
Veinte minutos. el repte d'edificar de forma sostenible té data límit, 2021. La Vanguardia. El sector de l'edificació ha de reduir les seves emissions un 77% abans del 2050. Vicente Guallart.
La construcció al segle XX responia a aquest paradigma industrial de construir en formigó o en acer. I avui en dia es parla de que la fusta és un nou material que torna, es comencen a construir edificis en alçada amb fusta. La fusta és miraculosa perquè poses aigua en un arbre i creix i tales l'arbre, utilitzes la fusta i al mateix temps pots plantar un arbre i pot tornar a créixer. Llavors s'està treballant molt en molts països del nord d'Europa, dels Estats Units i també aquí a Catalunya, de començar a introduir la fusta com un material de construcció.
Per tant, el futur és de la fusta i no de l'acer?
Jo diria que el futur és de la fusta i també de tots aquells materials que siguin renovables.
Per exemple?
Per exemple, la terra es comença a treballar ara amb impressores 3D. S'està treballant amb com connectar els robots i la fabricació digital amb el món de la construcció per fer construccions també més ecològiques.
El Periódico, la primera casa construïda amb impressora 3D a Espanya, ja és una realitat. València.
Aquesta casa que tinc aquí al darrere és la primera casa d'Espanya i la tercera del món en ser construïda amb impressora 3D. Tota. No és la del Tres Porquets que bufaré i la casa destruiré. No. És més, com no n'hi ha ningú, jo me'n vaig cap a dins.
Clara, estem parlant d'un pis de 24 metres quadrats, però té la seva cuina, amb el seu forn, la seva nevera, el seu sofà... Aquí hi ha l'habitació, la mar de maca, i aquí hi ha el quarto de bany, com totes les cases, vull dir que és clar. Una casa normal i corrent, petita, evidentment, és una casa amb un mirall. Ui, que em sembla que hi arriba.
Vicente Ramírez, CEO de Vimor 3D.
Hola. Tu deus ser el Vicente, no? L'arquitecte d'això, no?
Sí.
Això és un experiment? Això és una realitat? Què és això, exactament?
Bueno, esto es una casa que hemos hecho con una tecnología innovadora de impresión 3D que hemos desarrollado nosotros mismos. Y es como la casa piloto que hemos hecho de demostración.
Això és una casa petita, estem parlant de 24 metres quadrats.
Sí.
Primera pregunta, suposo que es poden fer més grans.
Sí, sí, claro. Nosotros con nuestra máquina podemos hacer viviendas de hasta 150, 160 metres quadrats.
L'estructura 100% és 3D.
Sí.
A partir d'aquí, la resta és convencional i es poden fer de tots els tamanys.
Sí. Y ahora estamos desarrollando la siguiente máquina, que saldrá en un año y medio, que ya puede hacer un edificio de 3-4 plantas de altura. És el siguiente desarrollo que estamos en ello.
Estàs dient que es podran imprimir un edifici de 3 o 4 plantes en 3D?
Sí, así es. Y en muy poco tiempo, la verdad.
Quin preu tindria? Anem a posar una mitjana. 70-80 metres quadrats d'una casa. Què podria costar, aproximadament?
Sí, una vivienda de 70 metres quadrats puede estar en torno a unos 60.000 euros con el proyecto, la licencia de obras y todo. Claro, lo que ahorras mucha parte es en la parte de la estructura. Entonces, el tiempo en la obra es dinero.
Aviam, això vol dir que si rebaixen el cost un 30, un 35, 40%, més o menys, això vol dir que baixaran el preu del pis. O sigui, que els preus de les cases baixaran.
Claro.
Oh, claro.
Porque bajan los costes. O sea, al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es tener un margen de beneficio justo con lo que hacemos.
Les grans constructores que ara deies que estarien bé, ja s'han interessat elles per aquest tipus de casa o no?
Sí, sobre todo las constructoras sudamericanas que hacen muchas viviendas de protección oficial a una altura. Entonces, claro, ellos tardan unas 2-3 semanas en hacer la estructura. Con nuestra máquina podría tardar unas 8 horas. Entre 3 operarios,
aquesta casa pot trigar 3 operaris, 8 hores en construir una casa de 50 metres quadrats.
Sí.
Hi ha un element nou que forma part d'innovació bestial. Podràs construir cases en 5 hores o en 8 hores, per exemple, en zones de catàstrofes naturals, siguin tsunamis, terratrèmols, etc. Vull dir, això canvia la història.
Sí. Poder hacer una vivienda refugio, por ejemplo, para 25 personas en tan solo 5 horas, pues esto puede llegar a sustituir los típicos campos de refugiados con tiendas de campaña, que se supone que son temporales, pero acaban estando 3 o 4 años. Allí no puedes empezar una nueva vida. Sin embargo, tú tienes una vivienda de 25 metros cuadrados de hormigón segura, tú te sientes seguro, tu familia está segura, puedes empezar una nueva vida pues a la semana de que haya pasado una catástrofe natural o que te hayas quedado sin casa.
Que em sembla tot plegat fascinant, Eyes open,
I was
having... Esto es media hora.
Esto es media hora.
Esto es media hora. Ni calefacció, ni aire condicionat, ni res.
Com escolta, el hermético pues, aguanta muy bien todo el cambio de temperatura. Adelante.
El sostre és formigó total. Tu ets el pare, una de les pares de la criatura, ara ho diuen a la mare.
que la mare és la màquina sí. que és la que crea això en tres dimensions.
Sí. Podemos ir y la vemos.
Vinga, va, som-hi.
Perfecto, sí. vamos.
¿Es esto?
Sí.
¿Sí, es la impresora?
Sí, esta es la impresora. Un pórtico móvil se desplaza sobre este eje, sobre ruedas. Entonces podrías imprimir una casa y la máquina se desplaza e imprime la siguiente casa. Entonces va rodando y va haciendo una casa, otra casa, otra casa. Ahí está el depósito del material. Aquí tenemos una bomba que no está en este momento y va con una manguera y va por el sistema de rodillos hasta el depósito. Va suministrando a la máquina el material.
Per tant, per on surt tot, a partir d'aquesta impressora, és per aquí,
sí.
per aquest xurro d'aquí.
Esto va haciendo una capa, luego sube todo el sistema, otra capa. Sube y esto se va moviendo izquierda, derecha, hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo. Estas partes son de tramos de 3 metros, que tú, si quieres hacer una casa más grande, pues pones un tramo más. Es muy sencillo de montar y de manejar.
Ah, però estem pensant que tres persones munten això, vol dir que s'han acabat els paletes.
No, la gente se cree que esta máquina hace magia. La máquina solo hace los muros de carga. Hace todos los muros estructurales de carga. Entonces, después hace falta el paleta, que va y le da la mano final, el acabado final, el que pone el suelo, el que pone las baldosas del baño. Los paletas siempre hace falta, eso sí.
Forbes, les ciutats més intel·ligents del món el 2018. Hong Kong, Copenhagen, San Diego, Seúl. Singapur, Tòquio, Amsterdam. Nova York, San Francisco, Barcelona. Vicente Guallart.
Com ens hem d'imaginar que seran les ciutats en el futur? Estem parlant de tecnologia, de parcs naturals, de construcció... I els ciutadans? Tindrem un paper més preponderant en les ciutats? Més participatiu?
Clar, és que el repte de fer ciutats autosuficients és que el ciutadà estigui empoderat. És a dir, fins ara les persones érem gairebé treballadors i
elements passius.
Bueno, érem treballadors i consumidors. Anaves a treballar en una cosa que potser no t'agrada per guanyar un diners per comprar una cosa. L'objectiu és que les persones s'empoderin, que puguin decidir el propi destí, que siguin actors de la seva pròpia vida.
O sigui, estaríem parlant de que s'ha acabat el patró i el treballador com l'entenem, s'ha acabat la gran empresa, s'ha acabat... Tendríem cap aquí?
Ara mateix estem davant d'aquest repte de decidir si volem anar cap a Blade Runner o cap a la ciutat autosuficient. És a dir, un món governat per les corporacions, que són molt més fortes que els estats, que controlen les nostres dades i que gairebé som una mena d'esclaus, o bé un món en el qual les persones viuen en comunitat, poden prendre decisions i treballen junts per gestionar les seves dades, produir els seus aliments, la seva energia, etc.
Però això és un canvi universal.
La revolució digital, igual que totes les revolucions, permeten anar cap a un món millor, cap a un món pitjor. És a dir, que estem veritablement en aquest moment transformador en el qual hem de fer projectes i hem de parlar menys i fer més.
Barcelona.
Ho podem mirar des d'aquí. O ho podem mirar des d'aquí. Perquè el secret de tot plegat som nosaltres, som la gent. Ja podem parlar de sostenibilitat, de canvi climàtic, d'autosuficiència, de tot el que vulgueu, però el motor de tot som nosaltres, el poble, la gent. Sempre, sempre, sempre la gent. Vivim un moment en què el nostre planeta ha dit prou. La Terra no pot suportar més la forma de viure, d'estar i, sobretot, de consumir dels humans. Estem en el moment clau per decidir si seguim com fins ara o canviem les coses. Però ho hem de fer de veritat.
Però això és la plaça Espanya?
Quin horror. Molts de nosaltres vivim a grans ciutats, on els cotxes ocupen la major part de l'espai que hauria de servir per relacionar-nos i participar del que afecta els carrers. Per fer ciutats intel·ligents, primer hem de ser ciutadans compromesos. De fet, les ciutats no poden canviar sense nosaltres.
Tindrem un paper més preponderant a les ciutats?
Tant de bo no haguem de patir una nova crisi sense aprendre que la construcció no sostenible i purament de mercat no és eficient per ningú.
Per tant, la bombolla immobiliària està d'un desastre.
Tant de bo viure a edificis o habitatges que produeixen la seva pròpia energia deixi de ser una excepció i que el sostre no sigui inaccessible per ningú. De fet, el 3D podria posar-hi solució.
Això és una realitat? Què és això exactament?
No podem queixar-nos del fum del carrer i agafar el cotxe per anar a comprar el pa. No podem defensar l'ecologia sense acceptar el paper de les bicicletes com a vehicles no contaminants. No podem lamentar el canvi climàtic i fotre'ns dutxes de 4 hores. Pensava que beure aigua bruta reciclada Seria la distòpia d'una pel·lícula i que no podria ser.
Sí.
Però és que ja és. Arribats a aquest punt, a l'any 2019, confio que tots volem un món millor, on molts ja hem decidit canviar algunes coses. De fet, pensàvem que seria impossible canviar els hàbits, que no podria ser, però no, ja ha començat a ser.
Direcció Rosa Olucha. tv3.cat/nopotser. És una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vini Audiovisual. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2019.